Doncs després d'haver escoltat les notícies de les 11 del matí, ja podem saludar en l'entrevista d'avui. Conversem amb el doctor, investigador, expert en el càncer i també l'escriptor Salvador Massip, autor del llibre Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, publicat per l'editorial Ara Llibres. Les 11 i pocs minuts ja podem saludar el Salvador Massip. Salvador, bon dia, benvingut a la ràdio. Com estem?
Com esteu?
Per què no li hem de tenir por al càncer, doctor?
Perquè és una malaltia que, a diferència del que passava fa 50 anys o el segle passat, és una malaltia que es cura. Més de la meitat dels càncers avui en dia es curen i potser això encara no ho tenim present, no? Encara hi ha una mica aquesta idea del càncer, que és el mal lleig, que no s'ha de parlar, que s'ha d'amagar, que s'ha de passar en soledat, no? El càncer és una malaltia que amb el suport adequat i si s'agafa temps té moltes possibilitats de tirar endavant, i més encara els propers anys i dècades anirem veient com anem posant-li el peu al coll i pensant-lo.
En el llibre es mostren molt optimistes, però els que pateixen aquesta malaltia sempre veuen el got mig buit, és a dir, pessimistes. Com a doctor, com es tracten aquests pacients?
Evidentment, ni molt menys en el llibre el que estic intentant no vull pas ni treure la importància ni prendre'm aquesta malaltia lleugera. És una malaltia molt greu, és una malaltia que encara ara està causant molts estralls i moltes morts avui en dia, i el que hem de fer, doncs, és el que intenta una mica aquest llibre, és desmitificar, no?, sobretot això, tant pels malalts com per les persones que tenen curiositat per saber, com per les persones, inclús les persones aprensives, no? Inclús m'he trobat gent que digui que jo sóc una mica hipocondríac, no?, però la informació que estic veient en aquest llibre és al revés, em sembla que m'anima, i això és una mica el que vull dir. Evidentment, com dèiem, no és una malaltia greu, això no en cap moment vull dir el contrari, però és una malaltia que sabem moltes coses, i en el llibre està una mica explicat això, què sabem sobre el càncer, gràcies a això, cap a quins tractaments estem anant, què és el futur que ens espera el tema de tractaments, i sobretot hi ha una part important també, com ho podem prevenir, què podem fer per evitar-lo, que és avui en dia potser les armes més potents que tenim.
Una persona que fa poc li han diagnosticat aquesta malaltia, li aconsellaria llegir el seu llibre?
Jo crec que això és un llibre, aquesta informació l'hauríem de tenir tots. A veure, no estic intentant vendre el llibre ara, sinó que és una, crec que informació sobre el càncer hauríem de buscar-la tots, si més no per internet, en el llibre aquest, escoltant la ràdio, la televisió, el que sigui. Jo crec que una malaltia tan important que abasta tanta gent i que ens toca tant de prop, no pot ser que no sapiguem per què passa i d'on surt, no? Encara hi ha la percepció de dir, no, és que tinc un càncer, m'ha tocat, no? O em tocarà tenir un càncer. Sí que és cert que hi ha una certa part genètica que no podem controlar, hi ha una certa part de sort, que no podem fer-hi res, però hi ha una gran part que sí que podem tenir-hi accés, que és els factors ambientals que sabem que contribueixen al càncer. Per tant, jo crec que el que hem de fer és informar-nos al màxim, i aquest llibre intenta, doncs, posar un granet de sorra més, no?, en el que és la informació que crec que tota persona, qualsevol ciutadà, hauria de tenir sobre el càncer.
Què li va portar a escriure el llibre?
Diverses coses. Primer, sobretot perquè és el meu tema, no? Jo investigo sobre el càncer i és un tema que controlo, domino i m'agrada, i és un tema que m'apassiona realment, el misteri que representa el càncer i l'enigma i el repte que és trobar-li una solució. I a la vegada va ser quan estava ja començant a escriure el llibre que vaig veure que la marató de TV3 aquest any precisament aniria sobre el càncer. Vaig pensar que seria el llibre, podia ser una petita, això, com deia, una petita contribució, doncs, a fer que hi hagués una consciència, no?, que la gent prengués consciència del que és aquesta malaltia, del suport que necessiten els malalts d'aquesta malaltia i de les coses que podem fer, doncs, per evitar-la, controlar-la i inclús tractar-la. I una mica, com dèiem, donar aquesta mica d'esperança, no?, que el futur, que estem treballant-hi molt en aquesta malaltia i que cada cop més estem vencent-la.
Ara ha citat la marató del TV3, aquesta inconsciència de la vida, casualitats de la vida, fantàstica de la vida, tracta sobre el càncer. Vostè hi participa en el llibre, també.
Sí, a més a més, ha sigut un cúmul de coincidències, no? Em va enganxar que estava fent aquest llibre, vaig començar a tenir un tracte amb una editorial per publicar aquest llibre, però pensava més de cara a l'any que ve, no? Llavors es va donar tant de cop, no?, doncs que es va saber que la marató aniria aquest tema i em van dir si podia accelerar una mica, intentar tenir-lo a temps per això, per fer aquesta sinergia, no? I a més, es va donar una segona casualitat, que és que la mateixa editorial que treia el meu llibre és la que s'encarrega del llibre de la marató. I en aquest sentit és obvi, jo sent escriptor, científic i treballant amb el càncer, era potser una elecció òbvia per sortir en el llibre, no? I estic molt content, molt orgullós de participar en un llibre benèfic, que tota la recaptació anirà cap a la marató, ha costat de noms molt importants a la nostra literatura, i amb un llibre que ha quedat molt bonic, que està també a les llibreries i que és molt interessant.
Parlem del llibre Què és el càncer i per què no li hem de tenir por. Quan vas al metge sovint s'empren paraules més aviat tècniques que els pacients no entenem un borrall. Passa en aquest llibre?
No, precisament això és el que estic intentant, no? Que quan faig divulgació, sobretot en aquest llibre encara més, el que intento és que s'entengui, que qualsevol persona, el que no té cap mena de coneixement científic o mèdic, pugui entendre-ho perfectament. I això, pel que m'estan dient els lectors i pels llibres anteriors que he fet, sembla que he trobat el punt. És un trobar aquest punt mig de que no deixi de ser un llibre rigorós, però que a la vegada el pugui entendre qualsevol persona. És difícil, no costa una mica, però sí, jo crec que si els científics ens esforcem, podríem ser més fàcils d'entendre el que som. És una mica el que deies tu, no? A vegades els metges i els científics tendim a fer servir un llenguatge obscur, molt particular i molt específic de la nostra especialitat, no? I crec que això és un error quan estem parlant de malalties que afecten persones i que les persones han de saber exactament el que els està passant, no? Per tant, llibres com el meu el que intenten és això, baixar una mica la medicina, o no baixar precisament, sinó fer-la, obrir-la a tothom, que tothom sigui capaç d'entendre què li està passant o què li pot passar quan té un càncer.
Uns lectors que han participat activament en el seu llibre.
Jo crec que això era una part important, no? O sigui, precisament vaig demanar als lectors, a través de les xarxes del Facebook, del Twitter i del meu blog, vaig demanar quins eren els dubtes que teníem la gent sobre el càncer, no? Quines eren les preguntes que volien fer, què els preocupava, què eren les dubtes que no havien estat resolts, no? I vaig rebre realment una inundació de correus demanant-me una sèrie de preguntes molt interessants, totes elles, que m'han ajudat molt, de fet, m'han ajudat molt tant a dirigir el llibre cap allà, tant, i el que és l'última part del llibre, que és un apèndix, que respon a totes aquestes preguntes, que molt curiosament vaig rebre més d'un centenar de preguntes, un centenar llarg, i molt curiosament hi havia moltes que es repetien, no? I es veia clarament que hi havia 4 o 5 temes que preocupaven molt a la gent, que són precisament els que el llibre intenta adreçar, i per això en aquest sentit crec que és un llibre fet a mida per tot el tipus de persona, per qualsevol persona que s'hagi plantejat a un moment o altre què és això del càncer, que podem fer, i que jo crec que és bàsicament gairebé tothom d'una manera o altra ha patit aquesta malaltia o en pròpia pell o molt a prop.
Doctor, s'ha mostrat optimista. En quin punt ens trobem actualment en la recerca d'aquesta malaltia?
Jo crec que en un punt bo, un punt d'inflexió, perquè estem passant a començar a fer servir fàrmacs molt més dirigits, molt més específics que els que teníem fins ara. La quimioteràpia clàssica continua sent una arma molt potent que tenim i tots sabem que té uns efectes secundaris brutals, molt importants, i ara estem anant cap a uns tipus de fàrmacs que són tan concrets dirigits contra la cèl·lula cancerosa que tenen uns efectes molt menors, no? I això encara estem una mica a l'inici d'aquesta nova era, diguéssim, però ja estem veient resultats importants en com es perllonga l'esperança de vida dels malalts de cert càncer. Estem, sobretot, jo crec que la dada positiva és això, de que més de la meitat dels càncers avui en dia es curen, i més encara quan parlem de càncer estem parlant de més de 200 malalties diferents que les agrupem sota un sol nom, però són malalties que tenen característiques molt diferents, i en aquest sentit hi ha alguns càncers que el 99% es curen, no? Hi ha algun tipus de leucèmia, el càncer de testicle, aquests es curen gairebé tots. Hem vist un canvi brutal també en la supervivència de càncers importants i molt freqüents com són el de mama. El càncer de mama era pràcticament una sentència de mort en la generació dels nostres avis, i ara avui en dia hi ha un 70-80% de supervivents del càncer de mama, que és una dada molt, molt important, i estem anant, crec, cada cop més a certs tipus de càncer, convertir-los en malalties que evidentment són una patacada, són difícils, requereixen un tractament intens, però que hi ha una gran possibilitat de sobreviure.
Parla que en un futur el càncer serà una malaltia més aviat crònica, però que no provocarà la mort, és cert?
És una mica també l'eslògan de la marató, no? que diu que el càncer no és el punt final és la mort, el càncer pot ser una coma i podem seguir endavant. Això és una mica el que estem pretenent, no? Trobar la manera de que la persona que té càncer pugui viure molts més anys amb una qualitat de vida important. Si no potser curar vol dir eliminar completament el càncer, que això és difícil, si més no tenir-lo controlat, com dius tu, convertir-lo en una malaltia que pugui ser crònica i de la qual no hagis de morir d'això, no? Hi ha molta gent que té hipertensió, que té diabetis i no es morirà de vell, no? I això és una mica el que estem buscant, no? Que el càncer, tu puguis tenir càncer i puguis tenir-lo controlat i morir als 90-100 anys d'una altra causa.
Què és més propens a patir el càncer, els homes o les dones o parts iguals?
Hi ha de tot. Hi ha certs càncers que, evidentment, són més masculins i hi ha que són més femenins. A veure, evidentment, el càncer de mama és molt poc freqüent en homes, se'n veu una porció molt petita. Els càncers de pulmó se'n veu més en homes, sobretot perquè és un tema del tabac, de que els homes més durant més temps, per tant, tenen ara baix també les conseqüències d'això. Hi ha alguns càncers que són més freqüents en un sexe i en els altres. En general, potser la mitjana és una miqueta més alta en homes que en dones, però és bastant repartit.
En tota malaltia tothom s'ha de cuidar, i en aquesta malaltia també hi ha mesures de prevenció, no?
Jo crec que això és molt important. important. Jo crec que és un tema que pensar doncs, que el càncer, si et toca, t'ha tocat, és veritat que hi ha un factor sort que no pots controlar, però també hi ha un factor bastant important que podem controlar, que és, són quatre normes bàsiques que, a més, tothom sap i que ens fan mandra seguir-les, però que amb el llibre intento doncs, marcar una mica el que sabem científicament sobre això, reforçar una mica el que hem dit sempre, no? Coses com deixar de fumar, que això és el més obvi. El tabac és molt dolent i és el responsable d'un gran percentatge de càncers. Coses com, per exemple, fer una dieta equilibrada, menjar una mica de tot, no fer excessos i intentar fer una dieta basada doncs, en fruita, verdures, amb una mica de carn però sense passar-se, una mica de greixos sense passar-se, fer exercici, que estem tendint cada cop més en una societat sedentària. Són les mateixes, com veieu, són les mateixes normes que apliquem a qualsevol tema de salut. No? Són coses que sabem que són bones per la salut, però en el llibre doncs, em poso percentatges i dades també que ens ensenyen que això té un impacte important en el que és el càncer. La gent que menja bé i fa exercici moderat i no fuma, veu també de moderació. Si segueixes totes aquestes normes, baixen moltíssim les possibilitats de tenir càncer.
Anem acabant aquests dies. Se'n parla molt de la fuga de cervells per les retallades en l'àmbit de la investigació de la ciència. Vostè n'és un clar exemple, que treballa fora de l'estranger al Regne Unit. El van venir a buscar o va decidir marxar? I també, té previst algun dia tornar a Catalunya?
Vaig marxar pel meu propi peu, diguéssim, quan vaig acabar el doctorat, vaig pensar, m'interessa anar fora a veure quina ciència es fa fora i què s'investiga i aprendre, no? Però la meva idea era sempre marxar temporalment, estar fora un parell d'anyets i tornar. El que he tingut el problema després és no poder tornar, no poder tornar, si més no, en les condicions que jo volia o les condicions que m'oferien a altres llocs. En aquest sentit, llavors, he preferit anar al país que em donava l'entorn, crec jo, necessari per poder fer la ciència que m'interessava a mi. La qual cosa, sempre ho dic, no vol dir que a Catalunya no es faci una ciència de molt nivell i de molt alt nivell i fantàstica, però hi tenim un problema de pressupost i el pressupost no arriba per tothom, no? I llavors, a fora, a certs països, dediquen més diners, tant públics com privats, a la investigació, i en aquest sentit és molt, molt millor establir-se allà. Si algun dia tornaré o no, jo espero que sí, jo espero poder arribar a un punt en el que torni ara, potser és el pitjor moment per parlar d'això, quan hem patit aquestes retallades tan enormes en el camp dels diners per dedicar-se a investigació. Estem potser en dels pitjors moments dels últims anys i fa una mica de por pensar com sobreviurà la ciència a casa nostra a aquestes retallades. No? Espero doncs, que això, que arribi un moment que els polítics se n'adonin, la gent es queixi d'això i veiem com la ciència es recupera una mica i llavors potser serà el moment de tornar.
I ara sí, per acabar, tota aquella gent que tingui dubtes personals sobre què és el càncer, es pot posar en contacte amb vostè?
Jo intento sempre que puc i tant e-mails o com a mi missatges pel Twitter, per Facebook, e-mails. Soc una persona ocupada, tinc uns horaris una mica intensos, però sí que m'agrada prendre temps per contestar dubtes i problemes. I des que estic publicant llibres de divulgació he rebut molts correus de molta gent preocupada pel càncer i per altres temes i sempre que he pogut he trobat doncs això, potser a vegades només falta algú que els tradueixi una mica què està passant, no? Algú que pugui, sabent el tema, pugui explicar-ho d'un llenguatge senzill i en aquest sentit m'agrada quan puc doncs, ajudar a la gent a entendre una mica què els està passant.
Així quins mitjans poden fer servir per posar-se en contacte amb vostè?
Jo tinc molta presència a la xarxa en aquest sentit, o sigui que si em busquen al Twitter o em busquen al Facebook o al meu blog, bloguejat.blogspot.com, a la meva pàgina web, massip.org, allà hi ha correus i tot això, és fàcil de localitzar una manera de contactar amb mi.
Doncs moltes gràcies, doctor, per atendre'ns la nostra trucada. Esperem que aquest càncer algun dia acabi sent un èxit, en aquest sentit que ens en puguem sortir, que els avenços, mica en mica, com veiem, van sortint coses bones i que algun dia això ja es pugui ser com una cosa que no sigui un tema tabú.
Tant de bo, tant de bo. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, fins aviat.